barbàrie, destrucció, desolació, incredulitat.
Què passa?
No,
no
pot ser.
No pot ser. No pot ser.
No pot ser.
No pot ser.
Gato con uñas. Quilòmetre zero. Un programa de 60 minuts que em fan un ben gran. Quilòmetre zero. Dimarts a les 9 de la nit. Un programa de por? No. Un programa de vi? Sí. Un platet d'olives xafaes en el colze. Quilòmetre zero. 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 Encara estàs a temps d'apagar la ràdio. Quilòmetre zero.
No, no hi ha res a fer. Està tot perdut. Estic mirant de veure com organitza la retirada. La mediocritat s'ha apoderat del planeta. Des d'ajuntaments a governs, des d'institucions mundials, a clubs de futbol. Esta setmana no tinc un clau on agarrar-me. Així que començaré pel principi. A mi em van fer un diumenge de resurrecció a Benimassot. Ma mare era molt beata. Bueno, igual no cal començar des del principi. Avancem. Anem a maig del 2024. El Real Madrid havia guanyat Champions i Lliga i acabava de fitxar en paper. El que era, segons ells, el millor jugador del món. Habitualment és prou insuportable escoltar a algun del Madrid, algun dels seus fanàtics. Així que aquest estiu vam tindre que escoltar el telediari sí, telediari també, en totes les cadenes, l'immortal domini merengue, la superioritat de la ràcia blanca. El dijous passat, dos de les estrelles de l'equip, Albert i Tchouaméni, es lieven a altars com si no hubiera un mañana. Un d'ells va acabar a l'hospital en craniocefàlica. Bueno, un colp al cap que li va fer oblidar fins al seu nom. Mentre l'estrella, l'Mbappé, que anava a fer los immortals, es descollonava a l'inici del camp d'entrenaments. Ai, i el Madrid es va convertir en la vergonya esportiva de tot el món. Mentre el sucre i el colesterol de la caverna blanca arribaven a unes dimensions perilloses. La descomposició de l'equip blanc arribava a totes les altures, fins i tot al seu endiosat president, a qui assenyalen alguns com a responsable, i no són pocs. I Florentino ha donat la cara. La cara, el cul, el fetge, els renyons, ho ha donat tot, mostrant els principals valors que ha instaurat en club en tots els aquells anys que porta de president. En una infame roda de premsa ha posat els seus ous damunt de la taula, dient que són els més bonicos de tot el planeta. Ha acusat a tot aquell que critica, o a ell o al Madrid, sou males persones, ha remès contra periodistes, contra el diari ABC. Sí, senyores, estimada audiència. L'ABC, el diari més conservador d'Espanya, ha dit que són el millor equip del món i que han guanyat més que mai. Que fa cara de cansat perquè treballa molt i s'alça molt pronte. Ell, que té una empresa que factura 60.000 milions a l'any. Estic escrivint aquestes línies de l'editorial i pot ser si hi ha alguna cosa de solució. A millor, no sé, Ara anava a parlar d'Isabel Díaz Ayuso, que se n'ha anat a conquistar Mèxico i s'ha tornat abans. Allí li han dit més que a un port sol. Mira, ha cobrat ella i tot el que l'han portada. I Feigó mossegant-se la llengua, i no per una qüestió sexual, pensant en ella. Ara que ho pense, pues tampoc ha estat tan mala setmana. Bona vida i bona mort, estimada audiència de Ràdio Pego. Benvingudes i benvinguts un dia més a Quilòmetre Zero, un programa terapèutic que el trasllada de la depressió a la bogeria en 5 minuts, depenent de qui siga el que parle. I això ho fem per tu, que vens esgotat de la faena i comptes dia rere dia el que falta per jubilar-te. I això ho fem per tu, que dia rere dia cuides els tarongers com si fora la teua estimada, a canvi de 4 euros. I ho fem per tu, que eixes al carrer per demanar una educació pública amb recursos, de qualitat, dignificada i en valencià. I ho fem per tu, que setmana rere setmana reclames un teatre, un espai públic a Pego per desenvolupar les arts. I ho fem per tu, defensor de la nostra agricultura, en contra del tractat de Mercosur. I ho fem per tu, que rebutges la destrucció de bancals, de tarongers per a fer piscines i cases a estrangers. I ho fem per tu, que no el calles quan veus un genocidi com el que fa Israel a Palestina. I ho fem per tu, que reclames cases. I ho fem per tu, per veure un somriure als teus llavis. Estem entre el casino i la policia, al filo de l'impossible, com Lady Halcón. L'eternitat es fa molt llarga, sobretot cap al final. Senyors, senyores, ladies and gentlemen, madame i monsieur, quan són les 9 i 13 minuts d'avui dimarts, 12 de maig de 2026, comencem el programa ZF 205 per a tots aquells que no haveu estudiat llatí. Endavant! Bona vida, molt bona nit, molt bon dia, siga si mos escolteu en directe, transferit o en transfusió. Estem així de nou, encantats, un dimarts, molt bona nit, senyor Major, com està vostè?
Molt bé, senyor Montserrat, d'àlies Trinitario, pues, bé, mira, estic content, aquesta editorial, la segona part, m'ha agradat més que la primera, perquè la primera ha sigut un copia i pega de lo de Florentino.
Home, a tirar de filó.
Home, mira, a les 7 i quart de l'esprada m'he anat jo a passar pel bar Pego, anava sí. Jo a cap sí. A una altra direcció que no era a ma casa, i m'ha preguntat, hi havia tres dones i un home sí. Sentat a la taula, i m'han preguntat: què li ha passat a Florentino?
Hasta ahí arriba, sí, hasta ahí arriba.
Com? Diu, ha fet una roda de premsa, sí, en sèrio.
Jo estic que sí, ball en un peu. Ha sigut impressionant.
La notícia del dia és que el Levante acaba de guanyar 2-3 contra el Celta i està a 3 puntes de salvar-se. Aquesta és la notícia del dia.
No, però, el Madrid se ho estem passant bé. Jo estic mirant més programes d'esportius ara que en tota la campanya.
Jo no.
Contamos, Montserrat.
Jo m'ha passat bomba, o sigui, vale, primera derivada de la roda de premsa de Florentino és quan important és jubilar-se a temps.
Sí.
Sí, sí. Antes de començar a fer de divagar de perdre el trellat, perquè vamos, lo que demostra la mestre és que te falta de eutanàsia o una cosa així, no? Perquè mateu-lo perquè ja no. No, ja és que no. Però bueno, que continuï molts anys així al Madrid.
Sí, que continuï molts anys. Nosaltres, des de Quilòmetre Zero, mos afegim a que Florentino siga president. Sí.
Que, però mira, jo m'ha sentit i dic, hòstia, que bé fet en jubilar-me sí. A l'hora, perquè si arriba...
Montserrat, vaig amar-te la feina més important que tindràs.
Tu mare, que saps que jo sempre complís.
Veges com ho arregles, fabrica't un carnet de periodista de Quilòmetre Zero, parla amb la directora i va de presentar-se a la, i va de presentar-te a la junta d'accionistes del Real Madrid.
No pot entrar,
total,
no.
Total, no, si s'ha passat per llibre, no fa falta. Total, fa falta 180 milions d'euros.
T'acredites per anar de periodista.
No, no va presentar-te a les eleccions,
No, no, no. Pots anar abans.
No va haver ninguna tarda de premsa. Jo sé que la mala premsa...
No, però hi haurà una junta directiva on podrà anar la premsa.
No, hombre, ahir hi ha hagut un periodista que diu que portava des del 2015, és l'última roda de premsa que va fer Florentino Pérez.
Sí, però escolta...
L'última. Entonces, no, ella ha dit que es torna a presentar, però no crec que torni a fer ninguna roda de premsa més.
No, però escolta'm, a la junta directiva, a la junta general d'accionistes, quan la faran... els periodistes podran anar, perquè això sempre cita les teles de les ràdios, ¿vale? Tu no pots preguntar el millor, però pots captar el que n'hi ha allí. Jo l'únic que dic és un carnet periodista de quilòmetre zero. Abans, fa 20 anys n'hi havia gent que ho gastava per anar a festivals.
Jo tinc carnet de Radio Pego
i t'acredites. Sí. I ja
està. Envia'm un carnet i jo vaig amb la falta.
Parla la directora, ja està.
Per anar a veure les carreres.
Tu saps el que seria en directe la Junta General d'Accionistes del Madrid? A Ràdio Pego, això no ho fa ningú mai.
I si no, perquè tu mos estaves comentant en el micròfon apagat que tres dones t'havien preguntat per Florentino.
A mi m'han preguntat què tal la roda de premsa de Florentino.
Tres dones de Pego.
Realment l'heu sentida.
Ha hagut
uns moments estel·lars, a part de dir que tornava de baixa de l'ABC, que jo vaig a donar-me d'alta a l'ABC.
Si
l'ABC ja és anti-Florentino, sí, per mi l'ABC sí. Ara mateix...
No, jo també m'ha posat a llegir l'ABC, també t'ho
dic. L'ABC per mi és ara... L'ABC és l'Odi al Martillo, ara mateix. Aquesta és la primera. I l'altra és quan li diu a la periodista de la Fox: calleu, que parli aquesta xiqueta, que és Ivano, són molt lletjos. Això és tremendo, és tremendo. O sigui, no pot ser més carpetometònic que...
Més cavernícola.
Està clar que Montserrat té espírit de periodista, la jubilació li pega per ahir.
No, però és que en la roda de premsa ja he mirat alguna de les coses que dia també... lo de sempre... De la crisi que n'hi ha zero per la culpa de la premsa
si vosaltres tingueu 60 o 70 mil milions,
sí.
També diríeu,
això ho ha dit que la seva premsa factura diríeu, i a mi m'ha fet molta risa
vull dir que
estic cansat perquè hi ha alguns que l'havien acusat de que ja era major i que el que tenia que fer era
jubilar-se,
i diu que no estava cansat, que el que passa és que s'alça molt pront i treballa molt, saps? Uno que té 60 mil milions.
Bueno, però el més president del Madrid, sí, i de la seva empresa.
N'hi ha que ser imbècil per tenir 60 mil milions.
Bueno, volia dir que Morató s'ha fet unes camidoles que diu Florentino, comete un pepino. Si algú li interessa, pues ha saltat ja.
Jo que passa una, todos somos la BC.
Sí, m'agrada més, si compro la teua.
Jo ara... No, faré les camisoles que...
Eixa, todos somos en la BC, eixa m'agrada.
Canviaré, més de dir, a la Madrid, faré una que digui Madrid a la merda, una cosa així.
No, todos somos en la BC, a mi se m'agrada.
Sí, pues sí, podria ser.
ABC tu no representes.
ABC tu no representes, exacte.
Com feu que, a més, li se dona la culpa, és que el futbol és surrealista,
sí.
És surrealista perquè t'agarres un equip de 12 jugadors que juguen, no estan collant bé, no estan fent bé, canvien l'entrenador, són tots roïns, que és més fàcil que canviar-ne 11, canvien l'entrenador, guanyen dos partidets, els mateixos 11, i bueno, l'equipazo. Després torna a perdre. Que mal anem. A tot això, el president, si el que és de facto, no fa res. Entonces, en ese president ha guanyat no sé quantes copes i coses. De repente, la culpa de que no ha guanyat mai cap de títol És que se't donen llàstima, pobret.
Bueno, avui, com no és de la PC, tampoc serà de la COPE, perquè Juanma Castaño també és real.
Sí, veritat, també. Sí, també, sí, també el de la COPE, pues, Juanma Castaño.
Jo esta nit me'n vaig escoltar a Juanma Castaño.
No, claro, jo, que
no ho escolto mai, però
jo
avui
sí. Que, sí, jo l'escolto algunes voltes.
Jo no. A part d'això, per tallar un poc, avui tenim un visitant, un convidat il·lustre, que el tinc que ser ja de moment en espera. Després direm el nom, però avui tenim una entrevista molt interessant.
Ah, doncs pues, ja vale,
pues, ara, pues, entonces anem allà, ja hem parlat prou del Madrid. D'Ayuso no cal que parlem, perquè no. Ja hem parlat tantes voltes.
Sí, però Ayuso també... també...
de glòria.
Jo
me'n vaig a Mèxic a parlar amb la xica aquesta, per veure que és tremenda.
Que difícil deu de ser viure allà en Madrid, Montserrat, de veritat. Que difícil.
Sincerament, últimament la cosa està molt divertida. Jo ara que ho tinc temps i m'entén de tot, molt divertida la cosa.
Siguiente, Marató.
Bueno, va, avui el dia, bon dia, avui farem un dia dedicat al blues.
Al blues?
Sí, perquè és algo...
A la barraca,
a la palo, ese palo no l'han tocat massa i avui dic tal que sí. Entonces ha anat a buscar a veure què buscava que tenia per ahir i què trobava. I començarem en sentir una... Són clàssics, evidentment, perquè el blues tampoc, el blues modern i poc, però... però tirarem de clàssics perquè ja que anem a posar-li i anem a sentir a Muddy Waters.
Bueno, un 10.
Grandíssima cançó, és una cançó potentíssima que tot el món haureu sentit, les dues les heu sentides, que es diu Manish Boy, sinó que en tots vosaltres
Manejable.
Muddy Waters.
Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. I spell him H-I.
But I I make love to a woman, she can't resist. I think I go down to old Cassie's too. I'm gonna bring back my second cousin, that's little John the Conqueror. All you little girls setting out that line, I can make love to your woman in 5 minutes time. Ain't that a man? Yeah! I spell him H-I-N. That rubber band, I'm grown.
No tinc massa que dir, jo sí, a mi m'agrada tot això, ara vos amolla les fieles.
A mi no m'ha desagradat, però jo només dic un comentari. Si, siguiendo una peça clàssica de l'estil d'aquesta música, suposo que era això, no sé per què el resisteixes tant en posar el Titi o la ranxera que vaig enviar jo del Madrid, perquè això entra dins de la classicisme que és cap
de... Aquest tipus de comentaris jo s'aixequen a l'edat. Sí. Entonces ni siquiera m'enfade.
Ah, ja estic d'acord amb tu.
És a dir, jo sí. Una persona major que ja té claros símptomes de principi de demència.
Sí.
Entonces no vaig ara...
No,
és per Montse, que està el comentari que he fet ja...
Jo ara que estic en...
En tractament
ja fa temps que
en la clínica de desintoxicació.
No, en l'elemental de música, ja estic en l'elemental de música, saps? Ja el tinc. He de dir que m'ha agradat molt com ha començat, però m'ha sobrat mitja cançó, saps? Vull dir, mitja cançó m'ha sobrat.
Sí, ho hem pogut fer. Jo, mira, la Fender...
Tant, i així anat 10 minuts, saps?
Saps que m'han paregut el tantà més, eh? Tu te'n recordes dels pots aquells d'Ariel que n'hi havia quan tocava el tambor, el pot és d'Ariel? Ara, la guitarra era una Fender, cada cosa que sigui.
Sí, però jo esperava que es llançaran el poble més, esperava que algun solo més, esperava algun solo més.
Bueno, però són els somnis de l'època.
Estic en elemental,
va, posem la màquina d'escriure, que no parellarem i tu.
Crònica,
Madrid. Molt bé. Bueno, com esteu, bé?
De categoria.
Pues després de la cançó, espectacular.
De categoria.
Bueno, com ja vos he comentat, tenim un convidat il·lustre. Vaig a fer-vos un poc una xicoteta introducció de la persona. Estem parlant de Just Cellers. Ell és un enginyer d'obres públiques i màster d'enginyeria marítima, que va deixar aquesta professió per dedicar-se a escriure. Més o menys suposo que ell ens contarà si va tindre
una epifania.
Algun episodi, alguna epifania sèria i es va dedicar a escriure. Total, l'any 2009 va aconseguir ser finalista del Premi Azorín de Llanto del Petit Rojo.
Ojo.
I després, sobre el 2014, vas començar un poc a focalitzar el seu interès en el tema de l'ASRAC, i també de la muntanya de les comarques d'Alacant, la coneguda com Diània, no? Doncs té un munt de llibres dedicats a la RAC, ja amb el visir que somiava la muntanya, a la RAC el malson de Jaume I, en temps de la RAC, és l'últim que he publicat, un disc llibre el 2006, i també dedicats a la muntanya de la Marina Alta, com Diània, Paisatges Costaners, Diània Terra Nostra, etc, etc. I últimament, perquè ho sapigueu, ja ho hem comentat la setmana passada, perquè enguany és l'any a la RAC, es complix 750 anys de la seva mort, que va coincidir en el programa de la setmana passada, van estrenar, i també el nostre César Monsonís està implicat en el projecte, pues un, en l'auditori de Ràfol d'Almunia van estrenar una obra teatral que es diu El pacte del poet, que és el guió del nostre convidat d'avui, que és Just Sellers. Bona nit, Just.
Bona nit, Montserrat, i a tota la taula, a tots els artistes que estan a la taula de l'estudi.
Bueno.
Especialment a l'amic.
Bona nit, Junts, amic.
Ja mos ha pujat de categoria.
Sí, en ganes de veure-mos. Sí.
D'ací no res, ahí estem en l'estrena.
Sí.
Aire,
sí.
Estem veient-lo.
Estem veient-lo?
Sí, tu, Marato, no. Marato, tu sí. Ah, està ahí la pantalla.
Sí, també vos veu, també vos veu.
Ah, sí?
Bueno,
això la tecnologia.
Ah, no, vos veu? Hola.
Sí, sí, en teoria sí.
Ai, però espera que posis pantalons.
Pues jo el faré la primera pregunta, just així, bueno, que ja un poc també introduït. Com és aquesta fascinació que agarres de repente a l'Asdrac, i quina importància, perquè la gent, inclús de la Marina, sabem qui era l'Asdrac, però no li han donat la importància que pot haver arribat a tindre el personatge. Com se te posa aquest personatge entre sella i sella, i per què el trobes tan important a la història de la Marina Alta?
Pues això té una explicació prou senzilla. Jo em vaig trobar amb la RAC documentant la llegenda de l'Encantà, el barranc de l'Encantà, és una llegenda del segle XIII que van portar els pobladors del Pirineu, que van vindre a poblar la zona esta de Planes, i ahí, clar, quan vaig entrar de ple en el segle XIII va aparèixer Jaume I i va aparèixer la RAC. A la RAC, en essència, va ser l'únic andalusí, l'únic musulmà, l'únic governant de l'Andalus en aquell temps, que li va parar els peus a Jaume I de la manera que li va parar. I clar, trobar-se un governant que defensa la terra i que defensa la gent amb el coratge que va fer ixa defensa que va fer tan coratjosa a la RAC, clar, això és un personatge extraordinari. Quan un es troba amb un governant que fa això, és una rara avis tan... En fi, és una cosa tan extraordinària, no?, que un s'emociona, no?, de dir, ostres, un governant que es preocupa pel seu poble, per la seva gent, i automàticament penses, tant de bo els nostres governants d'avui en dia s'assemblaren un poc a la RAC, no?, que pararen un poc amb el poble, feren polítiques per al poble, no per als europeus benestants, que feren, que cuidaren la nostra cultura, la nostra llengua, la nostra gent, els nostres pobles, tingueren en compte les nostres necessitats i, sobretot, estimaren i defensaren la seva terra.
Ara,
i d'ahir ve tota la fascinació.
Has començat això, la paraula governant, perquè d'aquest tema, perquè saber qui és Jaume I, evidentment és un rei, però el tema de a la RAC governant, jo per exemple, i parlo per mi, no el conec, és a dir, quin paper tenia a la RAC com a... Va ser un líder natural, simplement, o realment tenia un... Era cosa, no?, com diem així al nostre poble, no? Era cosa, o quin paper tenia, com a... Mira, tu l'anomenes governant, no?
A la RAC era un visir. Un visir, per a que la gent s'entenga, ve a ser una mena de representant exterior d'un govern. A mi avui en dia podria ser una mena de ministre d'exteriors.
De
segurament
Diputació.
Del Valiat de Dénia, per proximitat geogràfica, però no ho sabem. El que sí que sabem és que pel llibre dels fets, Jaume I ho diu, quan van expulsar els moros de tota aquesta zona, en l'any 48, en 1248, Jaume I diu que aquells que es quedaren en la terra, aquells moros que es quedaren en la terra, triaren per cap a la RAC. El qual vol dir que el poble el va posar ahí. I dic jo que per algo seria, no? Alguna cosa faria bé, seria un tio de confiança, i després veient tot el que va fer s'entén, no? de que una persona amb aquest coratge i amb aquesta defensa tan coratjosa... En fi, jo sóc un romàntic i trobar-me un personatge així, la veritat és que em va captivar. I a partir d'ahir va començar un idili amb el personatge i amb la terra que ell va estimar, que és la meua també, que és la nostra, i a partir d'ahir, gràcies al personatge, la meva vida ha pres sentit. Jo sempre ho dic, sóc el que sóc perquè em vaig trobar amb el Larrac, si no, no... Segurament estaria més perdut que... Sí,
que cara cuca, diuen així, més perdut que cara cuca. Escolta, jo he llegit en coses... No he llegit llibres seus, però he llegit coses teues, em fas declaracions, o t'agarren les declaracions i tu les posen. Hi ha una pàgina web que es diu Red de Medinas, vale? I allà tens unes declaracions i tal, o... Bueno, t'agarren... Red de Medinas, és una pàgina web... I ahir tens, segurament t'hauran copiat unes declaracions d'això, i ahir diuen que l'Arrac pues, era un personatge que a part tenia molt bones relacions, s'escrivia o es va escriure una carta en Violante, no sé si això teòricament ho han posat en boca teua, però el que vaig a preguntar-te jo, perquè si sempre parlem a l'Arrac, este home... tenia una dona, tenia fills, va tindre descendència, perquè de tot això la veritat és que jo no m'enteré mai en la vida i no sé si tu m'ho podries dir. Mira, o és que no n'hi ha res.
L'Arrac és un personatge que ha estat molt mitificat. Està molt mitificat perquè és un personatge que és el perdedor. Dels perdedors ningú parla. De l'Arrac sabem coses perquè va ser un dels més grans enemics que va tindre Jaume I, el més gran així en la part sud del regne, sense cap ombra de dubte. I aquest coratge que ell va fer, aquesta defensa tan coratjosa que ell va fer de la terra, el va fer mereixedor de ser l'enemic número 1 de Jaume I, i per tant Jaume I li dona protagonisme en la crònica, en el llibre dels fets. Si no haguera sigut per això, a l'Arrac ara mateix no estaríem parlant d'ell, perquè haguera caigut en el més absolut de l'oblit, que és el que li espera als perdedors sempre.
Que perd, sí.
De l'Arrac pues, s'han dit moltes coses perquè errònies, perquè la història no sempre ens conta tot allò que volem saber. És un personatge molt interessant, no sols va ser un guerrer coratjós que va defensar la seva terra i el poble, sinó que a més va ser un diplomàtic d'altura. Ell es va relacionar amb els dos reis més importants de l'edat mitjana. Jaume I i Alfons X de Castella. Es va relacionar amb els infants d'aixòs dos reialmes, amb l'infant Manuel se n'anava a casar quan veia cada volta que venia a Alacant, i amb l'infant Alfons d'Aragó va signar el pacte del Pouet. Amb la reina Violant s'ha trobat una carta en l'arxiu de la Corona d'Aragó on l'Arrac s'adreça a la reina Violant per indicacions del propi Jaume I, perquè s'enviaren ambaixades i tractaren segurament de prendre alguna treva. Vull dir-te que és un personatge molt interessant sobre el qual s'han fet moltes preguntes. Les preguntes no sempre obtenen resposta, i quan no n'hi ha resposta, doncs moltes voltes se les inventem.
Yeah.
Ahí trobem el mite de l'Arrac, que és el dels ulls blaus, el de la mare cristiana, el que era amic de Jaume I i després es van enemistar. Tot això no té res que veure amb el personatge històric. Del personatge històric no sabem absolutament res dels seus orígens. Res és res. No sabem quan va néixer, on va néixer i de qui era fill, ni qui era sa mare. Absolutament res. Sí que sabem que va tindre un fill, Abdalà, i poc més, i això ho sabem perquè els moros en la seva filiació posen de qui són fills i de qui són pare. I no sabem res més, ni si estava casat, ni si tenia una dona, dos o set, no tenim ni idea, però sense saber res de res, a mi m'ha donat per escriure una novel·la, i és una bona pregunta, no? Sempre com és que sense saber res has pogut escriure una novel·la?
I una obra de teatre,
clar. Perquè d'un personatge històric lo important no és com té els ulls, ni qui és son pare, ni qui és sa mare, ni on ha nascut, ni en quin any. Això és la façana. d'un personatge històric, realment lo important són els fets històrics que va protagonitzar i el que això va suposar per a la seva terra i el seu poble i el seu temps. I d'això sí que sabem coses gràcies a Jaume I en el llibre dels fets. I això és el que ens hem d'agarrar, al llibre dels fets. És l'únic document que ens parla en directe d'Alarrac. Sí que és de veres que bé, ens parla per boca del seu màxim enemic i, per tant, ahir hem de posar una mena de filtre per a no creure-nos tot el que ens diga Jaume I. Val? Però és l'única font que tenim directa que ens parla d'Alarrac, perquè després n'hi ha altres cronistes en el segle XIV, XVI, però aquests cronistes van fer molt de mal a la història, eren pitjors que els novel·listes actuals, d'estos que no saben documentar-se i fan jazz de la història. Eren
normalment, ja ho diu, el dir, no?
Eren clergues.
Ja, però el dia ja ho diu, el que guanya és el que escriu la història, o sigui, el que escriurà el que voldrà escriure.
Però també si tens en compte que el que sabem és des del seu enemic, la veritat és que el normal és que l'enemic t'ho pinta malament, el minimitze, i si este li va donar valor, encara és una... Perquè si les loes venen del que és amic, ahir pot adornar-ho. Però si t'ho diu l'enemic, pues quasi que dius... Bueno,
ahir, respecte a l'obra del Pacte del Poguet, l'obra que ha escrit just i que estrenem el dia 24, clar, ell escriu bastant-se en uns fets que són reals, no? Que són els que apareixen, i sobre ell n'hi ha una sèrie d'imaginació, no? Vull dir, de locubració de lo que va poder passar, que té molta lògica. Jo no vaig a desvelar, sí, evidentment, l'obra de teatre, és una obra de teatre històrica, però que sí que, a banda d'entendre millor la nostra història, jo crec que la història... ara estem veient el que està passant a Mèxic, no? La simplifiquen molt, i no se tracta de ara mateix ni de condenar a Jaume I ni a l'Arrac, perquè segurament els dos eren nobles i era conforme estava muntada la història en aquell moment, i n'hi havia uns putejats que eren els llaurors, moros i cristians, i uns nobles que feien la guerra. Però és millor conèixer la història bé, perquè aquesta gent és el que està dient just, van defensar ahir en la seva vida la terra, i es produeix en l'obra pues una reflexió sobre aquests fets, que també és molt important. Jo no sé, un pacte, serà dels primers pactes i signa que signen just, o tu que saps més de
tot això? No, este pacte va ser el que tancava la conquesta del Regne de València, va ser l'últim. És l'últim pacte. És el document més important que segurament es va emetre en aquell temps. Era... Clar, la muntanya era l'últim territori que li quedava a Jaume I per conquerir. I una volta es va signar el pacte, sabem, perquè consta en els arxius, que Jaume I li va escriure una carta al papa, a Innocenci IV, dient-li que la croada valenciana ja havia acabat i que ell volia convoyar una croada a Terra Santa. I aquesta croada a Terra Santa estava ja muntada i en l'any 47, quan es va trencar el pacte del Poguet, Jaume I i la croada la tenia ja prou enllestida i, clar, no va poder marxar a Terra Santa perquè s'havia declarat un incendi dintre de sa casa. És a dir, els moros es van alçar en armes contra ell, a l'Arrac anava al capdavant d'aixes revoltes, era el líder d'aixes revoltes, i ja podeu imaginar la ràbia que li va agarrar a Jaume, no? De no poder anar a ser un rei croat a Terra Santa, perquè a l'Arrac es va alçar en armes dintre de la seva pròpia casa, no?
El tema este del pacte, qui va tindre més culpa del trencament del pacte? Qui la va cagar més, no? És a dir, perquè en principi,
N'hi ha un pensar general dels historiadors, i és que els dos personatges, tant Jaume com a l'Arrac, en certa manera sabien que el pacte estava destinat a trencar-se i que el pacte no era més que una treva de 3 anys que sabien que tard o pront s'havia de trencar. Però el pacte del Poguet en realitat és un document que s'escriu per a la rendició progressiva dels 8 castells que tenia l'Arrac. Entre aquests 8 castells que s'havien de rendir en el termini de 3 anys estava el castell de Gallinera. Val? Resulta que el pacte del Pouet es trenca perquè els moros prenen el castell de Gallinera. Però si el castell de Gallinera havia d'estar en mans dels moros i estava en mans dels cristians, és perquè els cristians realment van trencar el pacte. No els
moros.
Eren estrats de l'època.
Sí, clar.
Trump ara, qualsevol cosa, qualsevol intent de pacte que fa, ja saps, encara no acaba de parlar, saps que el té que trencar, ja...
Seria més seriós, el va endurar.
Filosofia Trump, a tope.
Pues, jo no sé, si tenim alguna cosa més, mos vols contar alguna cosa de l'obra, quin dia és, no ho dic res.
El dia 24, l'estrenem el 24 en el Ràfol d'Almúnia.
És diumenge,
és diumenge. Diumenge 24 de maig serà l'estrena. N'hi ha una sèrie de pobles que ja han confirmat també l'actuació. Bueno,
podeu anunciar-ho.
En la Gallinera, en Alcalà, en Pedreguer, falta just a la data...
El teatre que pego, no?
Ho fa com la gossa sorda, n'heu anunciat un i aneu a fer-ne 10 o 12?
No, l'hem anunciat, vull dir, estarem tot l'any, vull dir, l'any a la RAC ha començat el 15 d'abril celebrant la seva mort i la nostra intenció és fer-la al llarg de tot l'any.
Es confirma que al Teatre de Pego no vindreu?
De moment al Teatre de Pego no mos han dit.
Cachis-la.
No sé si en Lluís han parlat, però en mi no han parlat. No.
Només dos cosetes així per tancar un poc l'entrevista. Primera, ja que evidentment convidar-te a les festes de Pego de morts i cristians, que van molt en consonància en el teu... La teva faena, el convidem des de la Càbila dels Albardins, 31 de l'última setmana de juny, començant el dijous, aquesta última setmana són les festes, t'has convidat oficialment. O sea que...
Puc
assistir un dia.
Just no t'atendrà ningú d'estos, o millor jo sí.
Bueno, però cada un té la seva funció.
Jo em sacrifique i un dia no veuré massa per rebre just com Déu mare.
No, que vos diga, pues, està natural.
A l'hora d'almorzar és una bona hora.
I l'altra és que la última part d'este programa és Mato rescatem paraules valencianes que sonen bé o són de molt de poble. Si tens alguna que mos vulguis dir, aquesta paraula jo la conec i és bella i només es parla, pues dis-mos, si tens alguna paraula així en el cap, dis-mos-la.
O curiosa.
O l'hòstia.
Tot junt és una bona paraula.
Sí. Però crec que no era la idea.
Tu, per exemple, just, pues jo que sé, pues per exemple, de ferramentes, pues diries forca, podries dir forca, m'entens? Pues de què? De què diries? De un peix, diries bonyito, no? Perquè en castellà no existeix. De totes maneres, Monsonís la primera que va dir va ser
Peloponeso,
o sigui que tranquil.
Però perquè era molt...
Perquè pensava que era...
Ahir, el primer programa, ahir vam veure que el programa este no aniria massa.
No tenia trellat, però portem 205 programes.
Però s'ho passeu molt bé, eh? Jo veig que s'ho passeu molt bé ahir.
No, ho passem mal.
És l'objectiu. Bueno, tenim que
moltes gràcies, Just. Emplacem a la gent a anar a l'estrena de l'obra El Pacte del Poet a Ràfol d'Almúnia. Com t'ho he dit, estàs convidat a les festes de Pego de morts i cristians perquè pues, tu estaràs en el teu ambient. Rodejat, n'hi ha una fila que diu la RAC també. Sí. Podem fer que vagi a veure el gos.
Sí, però per què li tenim que tallar el rotllo a l'home? La veritat.
A mi, si per anar a les festes tu has de deixar de beure un dia...
Que jo sacrifique, que no patis.
Això és massa esforç.
No, però podem
començar... I la meva dona t'ho va gaire, no?
Podem començar a esmorzar.
A l'hora d'esmorzar, que tenim bastant bon aspecte. I a partir ja...
Convideu-lo el dia al Puigero. Ja està, esteu ahí matant-se Max.
Bueno, això... Tu pensa que l'última setmana de juny n'hi ha 4 dies ahir, si un tinc cap de setmana ahir ves buscant.
Si venen tots, buf, no te quiero contar.
Ahir ha buscat el hueco.
Xavi, aquest tindrà que vindre també, no?
Sí,
també ho diré.
No ho van dir, també.
Xavi Castillo també.
Castillo, Xavi Castillo, Celler, mare meva, una càpula.
No tenim... No te, bueno, pues moltes gràcies, Just, i ja està. Ja.
Bueno, pots continuar escoltant el programa.
Una abraçada, Just.
Pots quedar-te sentint el resto del programa, però...
Ens
vegem en breu.
Adéu, bona nit, moltes gràcies.
Despertem el poble.
Ja
va, jo vos conto una historieta ràpida. Te poso el meu i vos conto el primer avió que va arribar a la Marina Alta.
Que
va estar 1911.
Que va estar un marió. Vale, va. A ello.
Pues bueno, anem allà. En 1911 vam fer una competició, n'hi havia tres avions, que eixien des de la Malva Rosa i tenien que arribar a Alacant. Mm-hmm. Vale? Entonces s'havien habilitat dos, per dir-ho així, quatre paraes, si les volies fer. Vale? Una tu eixies de la Malva Rosa, podies anar a esta Cullera, de Cullera podies anar a estar per allà baix a la platja del Verger i tal,
Escalp,
i després, sí. O per allà Calp i tal, i després ja d'allà ja anaves hasta Alacant. No? Entonces, pues, vam participar tres avions, llàstima que no he portat jo els papers per saber, perquè vos diguera el nom del motor i els cavalls que tenien i tal, però sé que n'hi havia un suís, n'hi havia un francès i també n'hi havia espanyol. No és ningú xiste.
Pues a veure, digue la cara ahí.
No és ningú xiste, és que jo després ho he pensat i que pensava que era un xiste. A l'espanyol li diuen cabanya, al francès no me'n recordo com i al suís tampoc. La qüestió és que el francès, pues, buf, tiren... Tot això s'havia mobilitzat la Guàrdia Civil i tot per les platges, per porar, perquè havien porat fogàter i tal. Tots a les 4 del matí era de dia allà, però havien posat per senyalitzar, perquè ho veguen de dalt d'això, i total, que el francès, pam, li tiren el coet, per dir-ho d'una manera, no? I tu, i aquella arranca, i arranca, i ja va començar a volar.
Sí que és un xiste, sí.
No, sí, però no és ningú xiste, és real. I entonces l'espanyol va intentar despegar, i ui, se'n va quedar contra una tribuna que n'hi havia, perquè a València n'hi havia 30 o 40 mil persones, vent d'aquesta competició, era la Fórmula 1 de l'avioneta, no? Entonces, l'espanyol s'havia fabricat ell l'avió, però total, no va poder arrencar, va tornar a aterrissar i tal, i a la segona que va tirar a arrencar, pues ja va parar dins del mar, i entonces ja va dir que no va arribar, no? Total, esto no va arribar a cap posa. I el suís, pues, va arrencar, però... Pareix que es va trobar en molta bruma, molta neblina i tot això.
Excusetes.
I que al final se va tenir que tornar, no li va passar res, però conforme va eixir, pues, al cap de dos hores va tornar.
No em digues que el francès la va petar.
El francès va arribar, vale, i quan va passar per Calp, estava allò petat de gent, tots esperant-lo, però aquest ni va parar, no? Aquest va continuar a Alacant, va arribar a Alacant i això. Li van donar 15.000 peles, 1911, estem parlant de fa 115 anys darrere, això eren molts diners, i va haver un periodista, i ho conto tota la història, és per un periodista, que va agarrar un cotxe que tindria 3 o 4 cavalls, m'entens? I l'home va aixir a les 2 del matí a València, allò es començava a les 8 i va aixir a les 2, per veure si arribava hasta ahí Calp i tal, i podia fer-li una entrevisteta i tot això. Bueno, la qüestió és que el francès, quan va passar pel Calp, no va parar, i es van quedar dormint entre el cotxe, i això és l'únic que vam veure. I això va ser el primer avió que va volar a les terres de la Marina Alta, va ser el 1911. Mira. I hasta així m'ha arribat, per si no ho sabíeu.
Pues no tenien ni
ara
idea.
Ara passen per allà dalt tots els dies 7 o 8
cents. No tenien ni idea, no tenien ni idea. Veureu, és que curiós.
Vaja, va, desperta algú. Blusera. Ja veus la blusa.
Va, anem a continuar un poc en el blues. I també una cançó que... És curiosa, perquè aquesta cançó quasi tots l'han ballat. O sigui, és a dir, ja en el segle XXI va pegar prou, i ja veus, perquè peguen una cançó de blues és estrany, perquè de fet ni antes recordava jo i després no crec que no ha tornat a sentir èxit de ballar en les discotequetes, en els pubs i tot. Tots anem a sentir una cançó de John Lee Hooker, que es va fer molt, molt famosilla, que es diu Boom, Boom, Boom.
Oh, man,
ja sabreu quina és, perquè és molt, molt curiosament, aquesta cançó va destacar i es va fer. Oh. I el que no ha agarrat una versió sol és de John Lee Hooker, perquè m'ha descobert, ho ha vist una versió que està en ZZ Top. I bé, això li puja caché. I entonces sentirem el Boom, Boom, Boom de John Lee Hooker i ZZ Top.
We'll do it again, over. Laying down one night, heard Papa tell Mama. Heard Papa tell Mama. Little boy boogie.
to come out. I felt so good when I booked and did the same. Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down off of your feet. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. I love the way you walk, and I love the way you talk. When you walk that walk, and you talk that talk. You knocks me out, out off of my feet. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Ow, 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 ow. Ow, 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 ow. Hey, hey. Talk that talk. You knocks me out, out off my feet. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang.
Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down off of your feet. How, 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 how. Hey, hey.
Molt bon dia, Pego.
Molt bé, sí senyor. Que clàssic, la, clàssic total.
Que la màquina del Messia te sea leve.
Jo, des del meu elemental, tinc que dir que esta ha estat super.
Xica. Bé, bueno, algo és algo. Algo, ja va, ja pareix que va... No, però no confio que revisco.
No, no, estem en l'elemental, vull dir que sí, no, esperes que...
Però és pel toc de set acetató.
Sí, sí, es nota molt el toc de la Z. Estava sentint les dos i al final m'ha agradat i no l'havia sentida, però hi ha que reconèixer que blues antes de Johnny Hooker, des dels anys no sé, 60 o antes, que no hi havia massa coses en ràdio, fórmules i tot el rotllo, i va així el disco de Johnny Hooker, va tindre molta nomenada, molta acceptació, i després ja no ha tornat, no recordo que vagi tornat així res de blues sinó de mundo mundial.
Jo em pensava que era de Golosina, Zeta Zeta Puff.
Això sí, home, Zeta Zeta Croc.
Bueno, anem a les paraules, que ens queda poc de temps.
Vale, jo dic la meva, i així ja me'n puc anar a casa.
Sí.
Vinga.
La meva és esmolar.
Esmolar m'agrada.
És que mola, molt, esmolar.
Esmolar mola, però no sé si l'han dit o no.
No.
A tu diré.
No.
Molar mola, però segur. Mola.
No l'han dit, que ho ha comprovat jo.
I tu, Pau?
Pues mira, estava buscant de si, vaig a dir esgarrapar.
Esgarrapat.
Esgarrapar.
Esgarraet.
No. Esgarrapar què és?
Esgarrapar és...
Llevar caparres?
No, quan t'arrapen.
Quan t'arrapen
és esgarrapar. I també és fentir, fentir en F, però no l'acabo de trobar, fentir la pell quan t'arrapen. Però vamos, per això tens que tindre món.
Molt bé, pues,
si no, si no dius el garra, sí, a la pare.
N'hi ha que rapar el compuesto, jo vaig a dir anca, per rapar l'anca.
No, però esgarrapar significa, vull dir, existeix.
Jo vull dir anca.
Ah, sí, anca, molt bé.
N'hi ha les anques d'anca partida.
Sí, home, sí.
A mi, i anca té un bar a pego, o sigui que...
També és veritat. Sí.
Mira, una paraula que pareix que no, però no l'han dit.
Quina?
Anca.
No han dit tal? No, no puc creure això.
No. És que teniu...
I cuixa, sí?
La meva és trascolar.
Trascolar, molt bé.
Molt bé.
Això és trastejar un vi. El que fan... El que d'aixòs mesos faran Pep i Miqui i companyia.
Sí.
Molt bé. Don Vicente.
Bona nit.
Digue'm vostè.
A veure, jo tinc paraula. Jordi ens ha disculpat que avui no ha pogut.
Bueno, va, Jordi.
Te estàs relajando, tio.
Deixem passar, Jordi, però et cobres tots els mesos un dineral per la paraula.
Sí, a veure, ara des de que...
O sigui, des de que... No, mos fases un Mbappé.
Des de que cobra, des de que cobra, des de que té contracte, que falla 9 voltes, eh?
No mos fases un Mbappé, no mos fases un Mbappé.
Encara la baixa lingüística, això no pot ser.
La meua és Nyeko.
Nyeko, molt bé. Eixa no l'han dit...
Jo no sé el que vol dir això.
Ei, pues home, de nom, tele.
Nyeko, ah, vale, això sí.
D'apellido Nyeko.
Nyeko és un... algo menut. Nyeko este, una criatura.
Nyeko, mira quin Nyeko, mira.
Això ara es diu?
Oliva.
Ah, sí, també.
Apego
també. També, he sentit a persones majors fer el comentari.
Mira, molt bé.
Pues no mos han dit res.
És que tu no has segut mai un Nyeko. Tu no, has tirat més a grosset.
Poquet.
El morquero.
Jo soc morquero.
El morquero
ho estic per damunt d'això.
Bueno, Vicent, hasta la setmana que ve.
Un poc per el programa.
A l'audiència.
Digues.
Per tancar el programa, informar-nos que la senyora Irene encara m'ho ha contestat.
Ah, molt bé. La setmana que ve.
Està esperant que anem a portar.
La setmana que ve mos posarem al dia. Adéu, bona nit.
Bona nit.
Bona nit.